Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament, amb el preu que estan arribant tots els articles per ja sabeu que tot això va començar amb l'alçada de preus de l'energia, això es trasllada absolutament a tot. Moltes persones estaran pensant ja en les rebaixes, i és que les rebaixes, ja sabeu, des de fa uns anys no tenen una data exacta per tothom, així que segons quina empresa, quina marca, comença un dia, comença un altre. Hi ha empreses que han començat el dia 12 d'aquest mes, hi ha empreses que començaran demà passat, ja directament amb l'estiu, el que seria pròpiament l'estiu, amb unes rebaixes d'estiu. Però, clar, pensem, ostres, es trobarem articles un 50%. Habitualment mirem això des del punt de vista del consumidor, dels drets i obligacions d'un consumidor, però què hi ha del factor psicològic davant de tot això? Quins motius fan que nosaltres ens veiem tan atrets per aquests productes amb descomptes que igual, jo què sé, te'l portes a casa i dius, per què m'he comprat jo esto? Doncs així estan les coses. Parlem de tot això, que és un tema, jo crec que força interessant, no d'ara, sinó de pràcticament tota la vida. Recordeu aquelles trombes de gent quan hi havia una data exacta per començar les rebaixes? Recordem tots les imatges de les portes del Corte Inglés fa uns anys, no?, quan hi havia una data exacta per començar les rebaixes, que entraven tots allà com si regalassin diners. Tres quarts del mateix. Doncs parlem amb el psicòleg relacional i doctor de psicologia de la UOC, el senyor Enric Soler, que el tenim al telèfon. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tothom.
Gràcies per atendre'ns. Per què som així? Per què ens comportem d'aquesta manera davant de les rebaixes?
Doncs ens comportem així perquè el cervell el tenim dissenyat d'una manera que fa un biaix, que es diu el biaix d'anclatge, que és una distorsió cognitiva, segons la qual tendim a prendre decisions tenint en compte les primeres informacions que tenim, encara que siguin molt poques. És a dir, si nosaltres hem vist un article que valia 100 euros i de cop i volta tampoc no, valia 100 euros, però no sabem gaire cosa més. Feia gràcia i punt. I de cop i volta, doncs, el veiem a 50 euros, doncs això ens empenya a prendre una decisió irracional, tot i no haver calibrat que probablement l'article que estigui en rebaixa no sigui el mateix que en el seu moment vam veure el seu valor de 100 euros. O bé, pel fet que el botiguer, doncs, primer hagi fet una campanya en la que infli els preus, és a dir, puc estar amb els preus inflats durant un mes i mig, i aleshores llenço una campanya d'aquestes. Això explicaria el fet de que ara les temporades de rebaixes ja depenen de cada comerç, no de temporades del calendari, no? Primer inflo els preus molt, amb el qual aconsegueixo que els clients registrin aquell preu com el valor normal d'aquell producte, i ja tinc la previsió que al cap d'un mes i mig, quan ja ho hagi vist molta gent, aleshores de cop i volta dic, doncs ara faig un 40% de descompte. I a més ho faig només en 2 dies. Per què en 2 dies? Doncs justament per mantenir aquest viatge d'anclatge. Hem quedat anclats en el preu inicial i si no tenim gaire temps per agafar i mirar més detalls sobre la qualitat del producte, aleshores doncs prenem la decisió probablement sense haver valorat si el preu rebaixat és realment el preu just i real, i el que hi havia abans era un preu que era inflat.
Aquí també entraria el tema de la compra compulsiva en les rebaixes, quan veiem tot això, fins i tot articles que igual no ens cal a tenir, però que els comprem perquè igual li veiem una utilitat en aquell moment, i com veiem que hi ha una rebaixa important, això també entraria dins d'aquest factor emocional?
A veure, això entra dins d'un altre àmbit que també ens ajuda, o també ajuda els comerciants a fer-nos caure en les seves rebaixes, que és el fet de que comprar és un dels millors ansiolítics que existeixen. Aleshores, aquí quan algú té una emoció que queda satisfeta amb el fet de la compra, doncs juguen amb això. No és casualitat, per exemple, doncs que hi hagi una sèrie de canals de televisió que durant tota la nit emeten anuncis i anuncis i anuncis i anuncis llarguíssims, quan resulta que un anunci de publicitat durant el dia dura com a molt 15 o 20 segons.
Sí.
I estan repetint i repetint i repetint. A veure, per què ho fan això tota la nit? Doncs, qui està veient la tele la nit? Gent que té insomni, gent que no pot dormir. Si no pots dormir, és quan més sents la soledat, quan hi ha el silenci dels veïns, quan realment la soledat està més present que mai, justament a la nit. I si a la nit tens consciència perquè no estàs dormint, doncs la sents millor que mai. I pot haver-hi gent, doncs, que pot fer una comanda i pot comprar-se, doncs, un matalàs, per exemple, que li diuen que és fantàstic, tot i que no en necessiti cap, però en realitat el que necessitava era parlar amb un teleoperador o teleoperadora que li prengués la comanda. Només el fet de poder parlar per telèfon amb algú ja el calmaria i després, al cap d'uns dies, doncs, rebria un matalàs que no necessita.
Sempre m'ho havia preguntat, a més, estava molt atent tot el que has dit, perquè sempre m'he preguntat exactament això. Per què fan aquests programes de venda a les 3 de la matinada? I qui compra a les 3 de la matinada? Doncs mira, ja ho sabem en aquest cas, eh? I aquesta compra que fa, en aquest cas has posat un exemple del matalàs, també serviria com a ansiolític? No només parlar amb la teleoperadora o qui sigui, també serviria com a calma, com això, el que has comentat, com a calmant?
Sí, de fet, quan estic rebent els inputs d'aquest anunci tan llarg que m'està dient que doncs, si dormo en aquest matalàs podré descansar millor i que, a més, està amb un 50% de descompte i un 20% de descompte addicional, també estic imaginant una situació en la que realment pugui dormir, no? En la que pugui descansar. Per tant, també és com una projecció cap al futur. Per una banda, parlo amb la teleoperadora i després penso que amb aquell matalàs doncs, no tindré insomni. I l'insomni no depèn exclusivament del matalàs, a no ser que sigui un matalàs d'un fakir.
Sí. Bé, després, clar, no sé fins a quin punt reflexionem abans de comprar, sobretot quan arriben aquests dies de rebaixes, que hi ha una convidada, no?, durant tot l'any, a més, no és que no és una qüestió de temporada, això ja ho hem deixat molt clar. Reflexionem abans de comprar?
Normalment no. No reflexionem abans de comprar, però no hem de ser ingenus. Les empreses estan per guanyar diners, no per perdre'l. Un exemple molt clar és allò que et diuen el dia sense IVA. El dia sense IVA és, per definició, absolutament il·legal. Tot allò que compris està subjecte a l'IVA, tingui el preu que tingui en aquell moment. Per tant, t'interessa seduir amb una cosa prohibida, que és no pagar l'IVA. I allò que és prohibit sempre ens atrau. A més, no és el mateix valor econòmic afegir l'IVA a una base imponible que treure-li un 21% a un preu final. Per exemple, si alguna cosa val 100 euros, un cop de base imposable, hauré de pagar 121.
IVA inclòs seria 121, correcte, sí.
121. Si aquest mateix producte valgués 121 i li fem un descompte del 21%, el resultat és que estaríem arribant a un preu de 95,59 euros, perquè el 21% de 121 ens dona 95,59. Però en realitat ens estan cobrant el 100 de la suposada base imponible, o el que és el mateix considerar que t'estan estafant 4,41 euros d'allò que et prometien.
D'acord. La tàctica és magnífica, tot s'ha de dir. Com tu bé has dit, les empreses estan per guanyar diners fent eslògans, claims, atractius, i és flipant. Doncs bé, seny, cura i reflexió, tot el que es pugui abans de comprar, segurament farà que comprem allò en rebaixes, allò que realment necessitem, que també és una bona època, si està rebaixada el preu, doncs pot ser interessant. Doncs Enric Soler, psicòleg relacional i doctor de psicologia... Digues.
Si em permets, ja que parlem,
sí,
m'agradaria fer algunes recomanacions per poder comprar.
D'acord.
D'una manera sensata. Un parell o tres de consells.
Endavant.
No comprem mai amb les emocions.
Ostres, és difícil això, eh? És com no anar al súper amb gana. Vull dir, això és un problema.
Mira, si tu vas a veure un pis i et mostres enamoradíssim d'aquell pis, dius, és que és perfecte, és que compleix tot allò que necessito.
Sí.
I aleshores, al cap d'uns dies, fas una oferta. Dius, mira, jo t'ofereixo tant. Veuràs que la negociació és absolutament impossible. En canvi, si vas a veure un pis i dius, li comences a treure defectes, o és que aquí no hi entra el sol, o és que està en mal estat, ui, és que haig de fer el bany nou, ui, aquí m'he de gastar molt... Aleshores, fas aquella mateixa oferta, encara que estiguis enamorat igual, però no has mostrat les teves emocions, aleshores aquella oferta serà molt més flexible. Per tant, hem de deixar les emocions a un costat. No comprem res que no necessitem realment. Enamorem-nos de la vida, no dels productes de consum. Una altra cosa que és important és comprar amb el mòbil a la mà. Una bona idea és que quan tu vagis a un comerç,
sí,
posis a Google la referència del producte que t'interessa. I aleshores descobriràs a quin preu està el mateix producte en d'altres establiments i molt probablement et donaràs una bona sorpresa, perdó, perquè veuràs que altres comerços el tenen molt més econòmic. I després, amb el menjar no s'hi juga. En el supermercat, fixeu-vos que sempre hi ha un preu que és molt gros i un altre que és molt petitet, que quasi bé no es veu, que és el que estableix el pes, el preu per pes. Per tant, no ens fixem en el preu total d'un producte, sinó que fixem-nos en el preu petitó, perquè el preu petitó entona el preu per quilo d'aquell producte, de manera que així es podem comparar els productes d'una forma equitativa.
Carai, com canvien les tàctiques a l'hora de comprar? Mare meva. Doncs, Enric Soler, gràcies per aquesta xerrada. Psicòleg relacional i doctor de psicologia de la UOC. Està tot un plaer xerrar amb tu, molt amable.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.